Són les dues.
IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Sara Casas.
Bon dia. Ni els presumptes casos de corrupció ni els escàndols per assetjament sexual que esquitxen el PSOE han capgirat els plans de Pedro Sánchez, que avui ha certificat que esgotarà la legislatura al capdavant del govern estatal. I ho farà encara que hagi d'aguantar, dit textualment, campanyes personals, mentides i fang. En una compareixença d'avui migdia per fer balanç de l'any, el president espanyol ha aclarit així els dubtes creixent, especialment després d'una setmana crítica per la publicació d'una polèmica rere l'altra sobre si es podria mantenir el càrrec. De fet, ha reivindicat la contundència amb què ell i el seu partit ha respost a tots els escàndols. Una roda de premsa que Sánchez ha aprofitat per concretar una mesura anunciada de principi d'any. L'abonament de transport únic per als residents a l'estat espanyol serà de 60 euros anuals, disponible a partir de la meitat del pròxim gener, i es limitarà, això sí, als trens de Rodalies i mitjana distància, així com també a la xarxa d'autobusos estatal. D'aquí uns minuts detallarem què ha donat de si aquesta compareixença, també les reaccions d'altres partits en una crònica política que marca l'actualitat d'avui dilluns, 15 de desembre. Joan Jiménez, des del control tècnic, comença aquí l'informatiu migdia. I ho fem amb titulars amb Marta Puyalto. Bon dia.
Bon dia.
Que passen pel tràgic atropellament d'ahir al Coll d'en Rabassa, en què va morir una nina de 3 anys. La policia investiga per què el conductor va perdre el control del vehicle.
Avui els veïnats de la Barriada, commocionats per l'accident, han muntat un altar per recordar la petita. La mare podria rebre l'alta avui mateix de l'hospital.
Consum sanciona Airbnb amb una multa de 64 milions d'euros per anunciar pisos turístics sense llicència.
És la segona més elevada interposada per Consum. Els hotelers de les Balears es mostren satisfets amb la sanció.
El govern donarà ajudes als municipis de menys de 20.000 habitants per dur a terme projectes de digitalització del cicle de l'aigua. Axel Camarasa, bon dia.
Bon dia. La convocatòria, dotada amb 1,3 milions d'euros, ha estat presentada pel conseller Juan Manuel Lafuente avui matí a l'Ajuntament d'Es Castella. En aquest municipi ja s'han instal·lat, de fet, alguns comptadors d'aigua digitals. L'objectiu és millorar-ne el control i el monitoratge del consum, amb l'objectiu de reduir-ne pèrdues i detectar-ne fuites.
L'Ajuntament d'Eivissa gestionarà gairebé 99 milions d'euros el 2026. És un 8% més que enguany. Helena Gregori, bon dia.
Bon dia. El consistori destaca en els esforços en benestar social, habitatge o seguretat ciutadana. La institució duplica les inversions, que superaran els 11.500.000 euros i que inclouen actuacions en matèria d'habitatge, com és la redacció del projecte per a construir una vintena de pisos destinats a joves.
Una de les imatges del dia ens du fins al centre de Palma és la de l'edifici de l'històric Hostal Terminus, ja reformat, que acull la nova seu dels Serveis Ferroviaris de Mallorca. En Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia. Situat a la plaça d'Espanya, es tracta d'un edifici modernista construït l'any 1913 i catalogat com a bé d'interès arquitectònic. Està restaurat amb una inversió de 3,7 milions d'euros. Aquí s'hi ubiquen ara les oficines tècniques i administratives i un nou centre de control i de comandaments.
I un dels titulars d'aquest dilluns ens arriba de Xile, on després de 35 anys torna al poder l'ultradreta amb la victòria de José Antonio Kast en la segona volta de les eleccions presidencials. En uns moments en parlarem. Abans, però, volem saber el més destacat de la crònica esportiva. El Mallorca i l'Atlètic Balears cercaran aquesta setmana classificar-se pels vuitens de final de la Copa del Rei. Marta Sampas, bon dia.
Bon dia. Avui comença una setmana il·lusionant per dos representants balears. D'una banda, el Mallorca, que visitarà demà el Deportivo de la Coruña, i dimecres l'Atlètic Balears rebrà l'Atlètic de Madrid a l'Estadi Balear per tractar de seguir desperts el somni de la Copa. Els vermells jugaran a Riazor després de veure guanyat a l'Elx per 3-1 i situar-se a la 14a posició i a 2 punts del descens de la classificació de primera divisió. I els blanc i blaus rebran el conjunt matalasser després de perdre ahir per 3-1 al camp del Terrassa. I a la primera federació, l'UD Eivissa no va passar de l'empat a 0 a casa contra el Villarreal B, un resultat que podria provocar la destitució del seu entrenador, Miguel Álvarez.
Pendents també del temps, veurem si arriba algun efecte de la borrasca Emília, que manté alerta algunes zones de Castelló i també de Tarragona. La previsió per les pròximes hores amb Miquel Salamanca. Bon dia.
Bon dia, avui tenim bastanta presència de pols en suspensió que ha deixat un ambient molt tèrbol avui, també mesclat amb alguns nígols, sense precipitacions, no descartant que avui cap vespre, però no arribi a fer qualque brus que vendria acompanyada lògicament de fang, i hem de dir que aquesta concentració de pols a poc té les hores comptades, perquè així com va ser el cap vespre i ja més clarament en vista demà, ha de viatjar cap a la Mediterrània central aquesta pols, i per tant a poc el cel de les Balears quedarà net de pols, però no de nígols, perquè encara continuaran, sobretot demà amb possibilitat d'algunes precipitacions cap a Eivissa i a Formentera, també a punts del ponent de Mallorca, sobretot, i no descartant qualque ruixat també cap en el llevant de Menorca, tot plegat en general poca cosa, però no descartant que qualcuna d'aquestes plogudes que anunciam, sobretot cap a les Pitiuses, pugui tenir caràcter moderat. De moment, continuant sense fred, tenir passada amb una temperatura que s'ubica molt clarament per damunt la mitjana d'aquesta època, entre 5 i 9 graus més alta que aquella que haurien de tenir les màximes, no tan clarament, però també s'ubiquen per damunt la mitjana de l'època avui amb valors que podrien arribar a superar per poc els 20 graus.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Les notícies al voltant de l'habitatge són pràcticament diàries. Avui us expliquem que continua la caiguda en la compravenda a les Balears a l'octubre, iniciada l'agost, i el mes d'octubre s'ha tancat amb un 11% manco d'operacions, fins les 1.298, segons ha publicat l'Institut Nacional d'Estadística.
Tot i la caiguda respecte de l'any anterior, és la millor dada d'un mes d'octubre de tota la sèrie històrica. Si comparam la xifra amb el setembre, implica una pujada del 12%. De les operacions de compravenda anotades a l'octubre a les Balears, 1.200 es van realitzar sobre habitatges lliures i 27 sobre immobles de protecció oficial. Del total, la majoria de les cases eren usades, d'haver-hi un miler, i les 225 restants eren noves.
I en aquest context, la societat reclama solucions per a aquesta situació. Un exemple és la concentració avui matí a Maó, a les portes del Consell, per reivindicar el dret a l'habitatge. Convocats per la plataforma Menorca per un habitatge digne, els manifestants demanen als responsables polítics que no se centrin només a construir pisos, sinó també a rehabilitar edificis i espais sense cap ús i per convertir-los en habitatge. Rosa León és membre de la plataforma convocant.
Queremos soluciones ya que parecen inmobiliarias, solo es construir, no. Queremos soluciones ya cuando hay cosas ya que arreglándoselas los vecinos tendrían casas.
Ja sabeu que hi ha moltes veus que atribueixen al lloguer turístic un paper destacat en la crisi residencial, i les administracions fa temps que han intensificat la feina contra l'oferta il·legal. I d'avui, Consum ha anunciat una nova multa contra Airbnb per anunciar pisos vacacionals sense llicència, 64 milions d'euros.
La segona sanció més quantiosa interposada mai per una autoritat de consum a l'Estat, segons ha destacat el ministre Pablo Bustinduy, qui reconeix el dret d'Airbnb a recórrer per la via judicial, ja que la sanció en la via administrativa es ferma. Consum ha detectat amb més de 65.000 anuncis de la plataforma pràctiques comercials deslleials amb els consumidors i usuaris. A més de no posar-hi el nombre de llicència, fet obligat per la majoria de les normatives autonòmiques, en altres casos se'n usaven de falsos o incorrectes, i d'altres també sense informació veraç sobre la naturalesa jurídica dels anfitrions. Per això s'ha imposat una sanció per infracció greu per import de 64 milions d'euros, una quantitat que, segons Consum, equival a 6 vegades al benefici il·lícit obtingut per Airbnb.
Reforzamos nuestra tarea de control y sanción frente a las prácticas abusivas en el ámbito de la vivienda, que, como saben, ha constituido una prioridad absoluta de este ministerio en esta legislatura, y es también una demostración de que cuando los poderes públicos actúan con determinación, ningún actor económico puede eludir sus obligaciones.
Parlem d'una sanció que ha rebut els elogis del president de Melià, Gabriel Escarré. Després d'una temporada positiva, ha dit, s'ha de seguir combatent la il·legalitat.
Todo el mundo tiene que acogerse a unas reglas del juego, a un marco de actuación, y sin lugar a dudas, este marco de actuación tiene que cumplir íntegramente con la legalidad. No es casualidad que este año no hayamos tenido casos de balconing, apenas se haya escuchado el turismo de desmadre, el turismo de borrachera. Se ha puesto más medios y más policía en Punta Ballena, se ha sancionado donde se tenía que sancionar.
Mentrestant, PSIP i Més per Mallorca reclamen solucions immediates al govern davant l'augment previst del preu del lloguer a les Illes, ja que el 2026 caducant els contractes post-Covid, més de 24.000. Els dos grups de l'oposició acusen l'executiu de no voler regular el preu de l'habitatge, tot i disposar d'eines per fer-ho, i han carregat contra el conseller d'Habitatge, José Luis Mateo, després que aquest demanés als propietaris que evitin pujades desmesurades del lloguers i als promotors que redueixin beneficis.
El portaveu del PSIP, Iago Negueruela, ha estat especialment dur amb Mateo i l'ha acusat d'inacció davant d'un problema que diu ja és una emergència social. Lluïsa Pesteguía, de Més per Mallorca, considera insuficient aquesta postura i reclama que el govern exerceixi les seves competències.
Yo creo que si quiere hacer deseos de Navidad, pues que deje de ser consejero y se ponga a hacer ese tipo de ruegos o que haga de paje real, que a lo mejor le va mejor que como consejero de vivienda. Tiene herramientas para regular. No puede, es sonrojante escuchar a un consejero decir: pido a los promotores que no suban mucho los precios.
Si no fos un problema tan seriós, faria empagueir. Perquè un govern que és competent en una matèria tan sensible per la gent com és assegurar un cas seva a les persones, no se pot limitar a demanar per favor als propietaris que no treguin a la gent de casa seva.
Aquest és l'ambient previ al ple de demà, al darrer ple de l'any amb la convalidació del decret d'acceleració de projectes estratègics que arriba a la cambra per segona vegada, però en aquesta ocasió amb el pacte assegurat entre el Partit Popular i Vox, un acord que per als populars desmenteix les acusacions de bloqueig en el govern fetes pels socialistes.
Sagreras ha destacat que el govern tanca el període de sessions en la feina feta. Segons el PP, el suposat bloqueig denunciat pel PSIP és una quimera per tapar casos de corrupció i abusos sexuals pels quals, asseguren, el president espanyol Pedro Sánchez hauria de demanar perdó i convocar eleccions. La portaveu de Vox, Manuela Cañadas, ha defensat la incorporació en el decret de les exigències de la seva formació que suposen l'eliminació de tota referència als criteris de sostenibilitat de l'Agenda 2030.
L'aprovació, la convalidació d'aquest decret també demostren que el desbloqueig del Partit Socialista no és més que una quimera per tapar totes les seves vergonyes.
Y no es que haya idas y venidas y rupturas, o sea, simplemente es que nosotros somos absolutamente coherentes con lo que pensamos y defendemos. Eso no significa que haya un enfado. A lo mejor el Partido Popular se lo toma como enfado y han pasado de pedir la cabeza del presidente a pedir la cabeza de la portavoz del grupo parlamentario.
El decret que s'aprova demà preveu mesures per reduir la burocràcia i agilitzar les inversions, així com el trasllat de residus d'Eivissa a Mallorca per a la seva incineració.
El Consell d'Eivissa, la Comissió d'Urbanisme i Territori, ha donat llum verda de forma inicial les normes provisionals de planejament urbanístic de Sant Josep de Sa Talaia. Es tracta d'una passa històrica que arriba després d'anys d'intents fracassats per actualitzar l'actual Pla General d'Ordenació Urbana d'aquest municipi, que data del 86 i està obsolet.
Les normes provisionals noves inclouen un sostre poblacional de 45.000 habitants. També la consolidació de sòls urbans, àrees com Sant Jordi, o la creació de 9 hectàrees de zona industrial de vora l'aeroport, una de les demandes cròniques de la petita i mitjana empresa. Les normes provisionals de Sant Josep es publicaran dijous vinent al BOIP i els interessats tindran 20 dies per presentar-ne al·legacions. Escoltam el president del Consell d'Eivissa i el batlle de Sant Josep, Vicent Marí i Vicent Roig.
Sortim d'una situació d'un buit, d'una inseguretat jurídica, d'una incertesa, i passam a una situació normalitzada, on hi ha seguretat jurídica i on aquestes normes són un pas previ a l'aprovació del Pla General que el municipi de Sant Josep està treballant.
Treballar per llevar la pressió sobre el rústic, treballar per posar límits, treballar per la fiabilitat en els nostres residents i en els nostres veïns, sobretot es tenir en compte que ja està bé de jugar la carta de l'especulació.
Continuem amb les qüestions polítiques, perquè el Consell de Menorca ha aprovat la modificació del reglament d'usos lingüístics que obre la porta al castellà a l'administració insular. Ho ha fet amb els vots a favor de l'equip de govern del PP i la consellera no adscrita, Maite de Medrano. Axel.
La proposta ha generat polèmica. Sentim el conseller de Cultura de Menorca, Joan Pons Torres.
La realitat és que es seguirà emprant el català com a llengua pròpia, tal com estableix l'Estatut, ja que no es pot fer una altra cosa que no sigui el que diu l'Estatut d'Autonomia i la Constitució Espanyola, però això sí, ho farem prioritzant l'ús del nostre menorquí, tal com dicta l'Estatut, i sense renunciar, evidentment, a l'ús del castellà per part d'aquests ciutadans que així ho desitgin.
La mesura és una exigència de la consellera no adscrita Maite de Medrano per aprovar els comptes del 2026. L'oposició ha criticat durament aquesta iniciativa. Noemí García es portaveu de Més per Menorca.
Vostès el que pretenen és que el català deixi de ser la llengua de referència en subjectiu, de que el bilingüisme es converteixi en monolingüisme en castellà. Això sí, tot disfressat d'un gran amor per es menorquí. Així anam. Aquesta proposta és senzillament indigna.
El PSOE ha advertit que els canvis en el reglament d'usos lingüístics no s'ha tramitat com tocava i ha demanat deixar la proposta sobre la taula. Una petició, no obstant, que no s'ha atès.
Tot això quan el govern i la Universitat de les Illes preparen l'elaboració d'una enquesta, d'una gran enquesta d'usos lingüístics 10 anys després que es fes l'anterior. És un document que s'elabora cada dècada i que servirà de referència per conèixer l'estat del català i si en retrocedeix l'ús a les Balears.
I alguns experts temen que sí que ho fa i així ho indiquen altres informes que, tot i indicar que se manté la transmissió intergeneracional, sí que perd terreny en la societat. Ivan Solivelles és membre del grup de recerca sociolingüística de la Universitat.
Una cosa és que no hi hagi una pèrdua de transmissió intergeneracional i una altra cosa és que no hi hagi un retrocés, crec que són, o un retrocés social, crec que són coses diferents. Jo crec que sí que és obvi que hi ha un retrocés social.
Els joves el coneixen més, però el parlen menys en determinats contextos socials. Segons la darrera enquesta de joventut, el fet que aquesta part de la població domini la llengua no en garanteix l'ús.
Tot i que els joves són probablement el grup que més coneixements té de la llengua, pel que fa als usos, tot i que diríem a la feina sí que se mostra més obert a parlar català que altres grups, perquè tenen major coneixement, sí que és cert que hi ha una tendència a veure una clara castellanització.
I alerta que, tot i que teòricament hi ha una escolarització en català, el nivell de competència lingüística assolida és insuficient.
Són les 2:17. Fem una breu pausa i tornem amb més assumptes d'actualitat.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Un vino denominación de origen Vinisalem es más que un vino. Es el resultado de las historias que han forjado la cultura de Mallorca, impresas en nuestros vinos, reivindicando las variedades locales, los pueblos y las tradiciones. Porque son historias únicas, porque no es lo mismo, porque tienes que vivirlo. Denominación de origen Vinisalem con el apoyo del Consell de Mallorca.
Aquestes festes, quan dediquis temps a seleccionar el millor per la teva taula i els teus regals, recorda que amb l'oli també pots compartir sabor, qualitat i tradició. I no hi ha elecció més bona que l'oli de Mallorca amb denominació d'origen. Un producte que acompanya els teus plats i celebra el teu origen. Pel Nadal que ens reuneix, l'origen que ens uneix. Oli de Mallorca, amb el suport del Consell de Mallorca.
Hi ha llocs que sorprenen sense avisar. Espais que es transformen, que brillen, que et conviden a mirar la Mediterrània amb uns altres ulls. Llocs que cada dia t'aporten plans diferents, perquè de vegades els llocs més inesperats es converteixen en autèntics paradisos. Magaluf per a tothom.
Amb el suport de l'impost de turisme sostenible, Govern de les Illes Balears.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
L'economia de les Illes Balears s'acosta a un canvi de cicle que es farà més evident l'any que ve, avisa el catedràtic d'Economia Aplicada de la Universitat de les Illes, un vaticini que fa Antoni Riera, ara que el Producte Interior Brut Balear ha començat a frenar el creixement amb una taxa, calcula Riera, propera al 2% quan acabi l'any.
Són algunes de les previsions que ha avançat en una entrevista a l'Informatiu Matí el també director d'Impulsa Balears, que parla d'un escenari d'incertesa per la tendència inflacionista i el decreixement en l'arribada de turistes en temporada alta.
El nombre de turistes minvi una mica. Fonamentalment, això ho hem observat en mercats emissors molt tradicionals, com a conseqüència ja també d'aquest cicle econòmic més avançat que en puguin tenir Alemanya, que pràcticament no ha crescut en guany, o també la recessió, doncs, pel que estan travessant també alguns països, com per exemple el Regne Unit.
I en la plana laboral, pendents també avui de la consulta que la ministra de Sanitat, Mònica García, està fent amb alguns dels sindicats per saber si ha de retirar l'esborrany de l'Estatut Marc, tal com ha exigit el Partit Popular, després de 3 anys de negociacions sense entesa i també després de la vaga de la setmana passada dels metges, un dels col·lectius dins la sanitat més combatius amb el text.
La responsable de Sanitat ha plantejat aquesta consulta després de la reunió del Consell Interterritorial de divendres, en què els consellers del PP varen demanar la retirada del text que rebutgen els representants de la professió mèdica i també organitzacions que representen la resta de treballadors del Sistema Nacional de Salut. Mònica García va assegurar que farà tot el possible perquè arribi al Congrés, però ha reconegut que el Ministeri no pot decidir tot sol i necessita el suport de les comunitats i els sindicats.
D'altra banda, Salut espera un nou ascens aquesta setmana de la taxa de grip a les Balears, que segons la darrera actualització es troba en fase d'epidèmia de nivell mitjà. La consellera insisteix en la vacuna com a mesura més eficaç per evitar les conseqüències greus de la malaltia i fa una crida contundent a la població perquè utilitzi la mascareta quan té símptomes. És Manuela García.
Cuando uno tiene síntomas respiratorios, tiene que ponerse una mascarilla. Tiene que ponerse una mascarilla para ir a un centro de salud, a un hospital, para montarse en un bus, para ir a un cine, para ir a un teatro, porque es un, moralmente es lo que cualquier persona de nosotros tiene que hacer para no propagar algo que al final es propagar a los más vulnerables, supone una puede suponer un riesgo importante para ellos.
Dèiem en titulars 24 hores després de l'atropellament mortal d'una nina de 3 anys al Coll d'en Rabassa, a Palma, els primers indicis de la investigació policial apunten a una indisposició momentània del conductor en el moment dels fets. L'home, de d'haver 50 anys, viatjava acompanyat de la seva família quan va perdre el control del vehicle i va embestir la nina, que era damunt la vorera, amb la seva mare i la seva padrina.
Totes dues resultaran ferides de diversa consideració. De fet, la mare va haver de ser ingressada a l'Hospital de Son Espases i s'espera que avui se li pugui donar l'alta. Mentre segueixen les investigacions, els veïnats han retut avui un homenatge espontani en memòria de la nina i han posat espelmes i peluixos al lloc on ahir migdia, poc després de les 12, tenia lloc l'accident mortal.
Canviant d'assumpte, el Consell Escolar de les Balears, màxim òrgan consultiu de l'educació, fa una crida a tots els estudiants de secundària a participar en una enquesta per revertir les taxes elevades d'abandonament escolar, que ja frega el 20% després de retornar a remuntar a les Illes Balears.
Ara per ara, les Illes és la comunitat amb més alumnes que deixen els estudis i no assoleixen cap titulació acadèmica. La presidenta del Consell Escolar, Pepita Acosta, assenyala la vulnerabilitat de molts alumnes com una de les causes molt complexes de l'abandonament.
L'abandonament escolar és especialment greu entre les persones més vulnerables. Vulnerables en el més sentit, en el sentit més ample de la paraula.
I una de les derivades és que els estudis secundaris registren un degoteig de baixes i d'aquí que la formació professional sigui una de les claus per capgirar aquests percentatges tan elevats d'abandonament prematur.
Necessitem que aquest sostre de vidre d'estudis primaris se rompi perquè puguin accedir a aquests estudis secundaris que necessita els sectors, necessiten aquests perfils professionals que serien tècnics intermedis, que és grau mitjà, que són molt necessaris.
Els resultats de l'enquesta, adreçada a prop de 51.000 adolescents, es faran públics el 30 de gener en una jornada per abordar aquesta problemàtica que aplegarà a Mallorca tota la comunitat educativa.
Ho hem avançat en portada. Pedro Sánchez elimina qualsevol ombra de dubte sobre la possible convocatòria d'unes eleccions anticipades. Es queda fins al 2027.
Mi voluntat és firme. Vamos a acabar la legislatura en 2027 y vamos a continuar con esta hoja de ruta que están desempeñando con éxito todos y cada uno de los ministros y ministras del Gobierno de España.
Durant el balanç de gestió que avui ha presentat, el president espanyol ha dit que es veu amb força per afrontar la segona part de la legislatura, tot i la crisi oberta pels presumptes casos de corrupció i assetjament sexual que afecten l'executiu i el mateix Partit Socialista.
Sánchez ha tornat a treure pit sobre com s'han afrontat aquests casos amb contundència, ha dit, i transparència. Un exemple de gestió ha assegurat que el mantindrà a la Moncloa encara que hagi d'aguantar atacs personals, mentides i fang.
El acoso y la denuncia no tienen, en el caso de los partidos políticos, un carnet. Pero la contundencia contra el acoso y el abuso sí tiene unas siglas, unas solas siglas, y son las del Partido Socialista Obrero Español, a tenor de lo que hemos hecho durante estas últimas semanas y también después de haber abierto el protocolo anticoso dentro de nuestra organización.
En vista dels pròxims dos anys, el president ha reconegut que l'escenari al Congrés no és fàcil, però ha assegurat que continuaran negociant amb els partits polítics iniciatives que beneficin els ciutadans. Sobre la petició d'Esquerra Republicana de reunir-se amb l'executiu a l'equador de la legislatura, Sánchez ha dit que no té cap problema, sí que ha reconegut que la relació amb Junts és inexistent, tot i que no tira la tovallola d'arribar de nou a una entesa, sobretot perquè té previst publicar en breu les balances fiscals de les comunitats autònomes que reclama al Partit Català.
I en el capítol de reaccions, el PP ha tornat a demanar la dimissió de Pedro Sánchez i acusa els socis de Coalició de Sumar de còmplices. Cuca Gamarra, vicesecretària de Regeneració del PP, ha reclamat a Yolanda Díaz que faci caure el govern amb la seva dimissió.
Él permanece en su búnker en la Moncloa. Lo que está haciendo es llevar a España al precipicio. Y la solución ante este grave problema pasa porque Sánchez salga cuanto antes del gobierno y así España pueda salvarse y pueda avanzar.
Sumar descarta sortir del govern espanyol. El seu portaveu i també ministre, Ernest Urtasun, insisteix, però, en la necessitat de remodelar l'executiu estatal perquè considera que la situació és molt greu.
Para relanzar políticamente la legislatura es imprescindible relanzar el gobierno. Y relanzar el gobierno, un cambio en los equipos, es fundamental. Y desde luego, esa es una potestad del presidente del gobierno. Nosotros no hemos señalado a nadie ni vamos a decirle al presidente del gobierno qué ministros tiene que nombrar.
Per part d'Esquerra Republicana, Gabriel Rufián reclama saber com pensa Pedro Sánchez esgotar la legislatura davant d'una situació que creu només beneficia la dreta.
Muchos de nosotros y de nosotras no queremos que Abascal sea vicepresidente, pero también muchos de nosotros y de nosotras no queremos seguir pasando vergüenza como estamos pasando cada día.
I Podem ha elevat el to contra l'executiu estatal i el dona per mort. Pablo Fernández ha acusat el president Pedro Sánchez de no ser creïble i ara ha reptat a sumar a trencar amb la coalició de govern.
Tenemos un gobierno cadáver, un gobierno zombie, un gobierno al que la corrupción, el machismo y la vivienda se le han llevado por delante. Y bueno, pues en los estertores de este gobierno, insisto, el que tiene que tomar decisiones es Pedro Sánchez.
I en aquest context, Aragó convoca eleccions anticipades per primera vegada a la història de la democràcia. Serà en dia 8 de febrer.
Ho ha anunciat avui de matí el president aragonès Jorge Azcón després del fracàs de les negociacions entre el seu partit, el PP i Vox, per aprovar uns pressupostos per a l'any que ve.
Estar en el gobierno sin presupuesto no es gobernar. Yo creo que es necesario aprobar un presupuesto para poder mejorar la vida de los aragoneses. Van a hablar el próximo 8 de febrero. Los aragoneses, por primera vez en su historia, vamos a tener unas elecciones en las que solo hablemos de los problemas de Aragón.
La crònica política ens du, però, més enllà de l'altra banda de l'Atlàntic. L'extrema dreta governarà per primera vegada a Xile després de 35 anys de democràcia.
A la segona volta de les presidencials, José Antonio Kast ha obtingut un 58% dels vots i s'ha imposat a la candidata comunista Janet Jara. Kast s'ha compromès a implementar un programa neoliberal de grans retallades i mà dura contra la delinqüència i la migració irregular. Kast ha celebrat la victòria amb un discurs davant centenars de simpatitzants.
Però aquí no ganó una persona, no ganó un partido, aquí ganó Chile. Ganó Chile y ganó la esperanza de vivir sin miedo. Ese miedo que angustia a las familias. Ganó ese Chile que trabaja, ese Chile que madruga.
Kast proposa expulsions massives de migrants, més desplegament policial, blindatge de la frontera nord i tipificar la migració irregular com un delicte.
Més assumptes destacats al dia, l'exconsellera d'Emergències de la Generalitat Valenciana, Salomé Prada, s'ha acollit al seu dret a no declarar davant la Comissió d'Investigació de la Dana al Congrés dels Diputats.
Prades, que figura com a investigada en el procediment judicial, ha respost així a la diputada de Compromís, Águeda Micó, que obria el torn de preguntes.
Siguiendo el consejo de mi equipo jurídico de defensa y siendo que me ampara mi derecho fundamental constitucional a la presunción de inocencia y también por respeto, cómo no, a la investigación judicial, no voy a contestar a las preguntas de sus señorías.
Tot seguit ha volgut llegir un text que duia escrit, però la presidenta de la comissió li ha dit que no podia fer i que, en tot cas, li podia entregar a ella. Amb tot, els diputats li han formulat les preguntes que tenien preparades i la presidenta de la comissió ha hagut de cridar l'atenció a Prades per haver intervengut amb l'objectiu de qüestionar les seves preguntes.
A Berlín, nova jornada de reunions per continuar negociant el pla de pau que promouen els Estats Units per Ucraïna. Volodymyr Zelensky hauria acceptat no ingressar a l'OTAN, com sempre ha demanat Rússia, i congelar la línia del front actual.
Mentrestant, els ministres d'Exteriors de la Unió han aprovat noves sancions contra 5 persones i 4 entitats per donar suport a l'anomenada flota fantasma russa que evita els bloquejos de petroli.
2:30, fem un cop d'ull a l'actualitat insular.
Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Mallorca. Guillermo Ortego.
Són les 2:30. Bon dia. L'edifici de l'història i costal Terminus a la plaça d'Espanya de Palma acull des d'avui la nova seu de serveis ferroviaris de Mallorca. Marta Puyalto, bon dia.
Bon dia. Situat al costat de l'estació intermodal, aquest edifici modernista, construït l'any 1913 i catalogat com a bé d'interès arquitectònic, ha estat restaurat amb una inversió de 3,7 milions d'euros. Aquí s'hi ubiquen ara les oficines tècniques i administratives i un nou centre de control i comandament.
El nou centre de salut de Sant Ferriol a Palma estarà enllestit a principis de l'any que ve, després d'una reforma integral feta en el mateix solar, on es trobava l'antic edifici construït fa 40 anys.
La nova infraestructura, que acollirà més de 16.000 pacients de la barriada, duplica la superfície de l'anterior, que havia quedat petita i obsoleta.
I l'oli en denominació d'origen de Mallorca ha gairebé triplicat enguany la seva producció amb 490.000 litres destinats a la comercialització.
Això respecte dels 175.000 del 2024, un increment que ha estat possible gràcies a una collita beneficiada per una primavera amb més precipitacions i un estiu més calorós.
Tot d'un en parlant d'aquestes i altres qüestions, abans, però, volem saber com et circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit. David Cervera, bon dia.
Què tal? Molt bon dia. En aquesta hora trobem retenció en l'arribada a Palma per la carretera de Solla i per la carretera de Valldemossa. A la via de cintura també trobaran tràfic lent en sentit aeroport, en el túnel de Gènova i des de la carretera de Solla fins a les incorporacions a l'autopista d'Ingma. És tot per el moment. Molt bon dia.
Gràcies, David. En Joan Jiménez, del control tècnic, fem una aturada per la publicitat i continuem.
Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
Cuida'm. Mallorca té el seu ritme propi. Saber escoltar la calma del que era, agrair el que tenim i cuidar el que ens envolta. Conviure és entendre que aquell lloc no només s'habita, es respecta, es respira, s'estima. Conviure és responsabilitat de tots. Això és conviure, això és Mallorca. Cuida'm. Informació oferida per la Fundació Turisme Responsable de Mallorca del Consell de Mallorca.
IB3 dona una mà a la plataforma del voluntariat de les Illes Balears, que promou el voluntariat, coordina les entitats, ofereix formació i representa els interessos del voluntariat davant la societat i les administracions. Més informació a plataformavoluntariat.org i al telèfon 900 10 29 79. IB3, tots donem una mà a la plataforma del voluntariat de les Illes Balears.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Ho dèiem en titulars de Serveis Ferroviaris de Mallorca, compten des d'avui amb una nova seu ubicada en un dels edificis més emblemàtics de Palma. Després de més d'un any d'obres i prop de 4 milions d'euros d'inversió, la nova vida de l'antic hostal Terminus ja és una realitat.
L'històric hostal ha tornat a obrir les portes, convertit ara en la nova seu dels Serveis Ferroviaris de Mallorca. Culmina així un projecte de rehabilitació que ha suposat una inversió de 3,7 milions d'euros procedents dels fons del factor d'insularitat. Són la presidenta del govern, Marga Proens, i el bala de Palma, Jaime Martí.
Durant massa anys, aquesta zona de Palma havia patit degradació, abandonament i manca d'inversió.
Aquesta zona de la plaça d'Espanya, per d'estacions, no estava en el nivell que se mereix Palma, sobretot d'un indret on passen, és el lloc de Palma on passa més gent de tot el municipi de Palma.
A l'hostal Terminus s'hi ubiquen ara les oficines tècniques i administratives i un nou centre de control i comandament on els llenams i les columnes mantenen l'esperit de principis del segle XX. Segons el govern, és una baula més en l'aposta per la xarxa ferroviària. Escoltam de nou a Proens.
SFM necessitava espais adequats per créixer, per innovar i per gestionar millor un servei que és essencial i que des d'aquest govern hi creiem fermament.
La reforma ha servit per rehabilitar el refugi antiaeri de la Guerra Civil, una actuació que no figurava en el projecte original. Són un seguit de túnels que protegien els palmassans dels bombardejos republicans i que pròximament s'obriran al públic.
D'altra banda, el nou centre de salut de Sant Ferriol a Palma estarà enllestit a principis de l'any que ve, després d'una reforma integral feta en el mateix solar, on es trobava l'antic edifici construït fa 40 anys. La nova infraestructura, que acollirà més de 16.000 pacients de la barriada, duplica la superfície de l'anterior, que havia quedat petita i obsoleta.
Fa un any i mig, els veïnats de Sant Ferriol han d'anar fins a Son Llatze, a unes casetes prefabricades habilitades com a centre de salut provisional, mentre acaben les obres. El nou centre, construït en part amb parets i mobiliari de fusta, tindrà una trentena de consultes, 12 de medicina familiar, 12 d'infermeria, 3 de pediatria, 2 d'infermeria pediàtrica i una sala polivalent en serveis de fisioteràpia i rehabilitació. La consellera de Salut és Manuela García.
Un centro amplio, un centro con iluminación, un centro cálido, con maderas, donde se duplica la superficie del centro anterior, se elevan dos plantas y un sótano, que se dedicará el sótano pues tanto a parking como también a poder almacén.
El bala de Palma, Jaime Martínez, ha destacat la reforma del centre de salut com un exemple d'apropament als barris de ciutat.
I jo crec que la veritat és que aquesta planificació, sobretot aquesta planificació en els barris de Palma, cada un d'ells per dotar dels equipaments i els serveis públics necessaris, podem estar tots els ciutadans d'enhorabona. I per tant, simplement això ja és una realitat i seguim fent feina amb molt de projectes en totes i cada una de les conselleries i especialment en la de salut.
El nou centre sanitari de Sant Ferriol suposarà una inversió total de 6,8 milions d'euros del fons per a la millora de les infraestructures en atenció primària.
Canviant de qüestió, Malià Hotels ha firmat un acord amb l'Ajuntament de Calvià mitjançant el qual l'hotel Malià de Mà, ubicat a Illetes, farà servir aigua regenerada del municipi per regar els seus jardins.
Una mesura, diuen, que no només ajudarà a fer-ne un ús més responsable, sinó que suposarà un estalvi de fins al 20% en el rebut de l'aigua. A Calvià, el 90% de l'aigua que es consumeix és dessalada. Juan Antonio Mangual és del Valle de Calvià.
És un procés lento perquè requereix d'ús les terminals de distribució d'aigua regenerada, però una vegada tenen la distribució, tenim aquesta producció diari, que és molt important, són 10.000 metres cúbics diaris que se produeixen, que si no se consumeixen s'han d'abocar a la mà.
L'objectiu del pla és assolir l'aprofitament del 100% de les aigües regenerades, reduir el vessament del mar i avançar cap a l'abocament zero en un municipi que històricament ha patit estrès hídric i una elevada dependència del dessalatge.
2:37, el Consell de Mallorca confirma que l'antiga central elèctrica del Canadà estarà descontaminada abans del 2029 i que ja ultima el projecte de redacció dels treballs. De moment, però, no hi ha cap decisió presa sobre l'ús futur d'aquest espai.
El Canadà s'ha de descontaminar abans de 2029 per no perdre els doblers dels fons europeus. El Consell de Mallorca, propietari de l'espai des de 2022, assegura que ara el primer pas imminent serà la redacció del projecte de descontaminació, pel qual destinarà 1,5 milió d'euros de pressupost al 2026. Maria Elena Jaume, directora insular de Projectes Estratègics.
estarà cofinançat en fons europeus, concretament en el fons de transició justa. Els temps per poder utilitzar aquests recursos acaben el 2029 i nosaltres actualment estem fent ja els darrers tràmits per poder adjudicar la redacció del projecte de descontaminació, per lo que esperam que antes d'aquesta fecha la descontaminació pugui estar feta.
L'Ajuntament d'Alcúdia celebra que es facin passes i espera tenir veu en el futur de la central. El consistori reconeix que rep propostes i que les té en compte, però encara queden uns anys perquè algú pugui ser una realitat. Final Inares és la balassa.
Vam estar xerrant amb el Consell que ens agradaria fer un concurs d'idees, tant per als alcudians i alcudianques com per part de quasi tot Mallorca, perquè segons el que se fa afectarà tot Mallorca. Però jo crec que tot és relacionat amb la nàutica.
I seguim a Alcúdia perquè la policia local demana la col·laboració ciutadana per localitzar l'autor o autors de les pintades que han aparegut en els darrers dies al municipi.
Estan fetes amb pintura negra damunt elements del centre històric i altres punts de la ciutat. La policia local ha obert una investigació i demana a les persones que puguin tenir alguna pista que es posin en contacte amb els agents. Adverteixen que atemptar contra elements patrimonials és delicte. Els veïnats també han mostrat la seva indignació.
Pues que pintin a pedres així, pues, òbviament no estic d'acord. Una altra cosa és que pintin a parets i facin murals guapos o això.
Jo crec que si saben qui són, pues, un càstig, almenys, que els facin llevar.
Que posen una multa o qualque cosa, perquè no és normal fer esgamberro d'aquesta manera.
Més qüestions. El grup socialista del Consell de Mallorca demana el cor real del desplaçament del president de l'institució, Llorenç Galmés, i de la resta d'integrants de Califòrnia, amb motiu del desè aniversari de la canonització del pare Juníper Serra.
Per aquest motiu han presentat una bateria de preguntes a la institució per conèixer amb detall la quantia del desplaçament d'una delegació a Califòrnia encapçalada per Galmés i la consellera de Cultura, Antònia Roca, durant la primera setmana del mes de desembre. La locomotiva oficial estava integrada per diversos càrrecs del Consell, dels ajuntaments de Palma i de Petra i altres entitats. La portaveu socialista Catalina Cladera creu necessari aclarir quin ha estat el cost real del viatge per les conseqüències que té.
Tornem a demanar una vegada més el cost dels viatges del senyor Galmés, que fa de forma molt reiterada i a molt d'indrets del món. Volen saber què costen els mallorquins aquests viatges i de tots els seus acompanyants i tota la comitiva que els segueix. Acostumen a no donar-nos aquesta informació, a donar-nos la sesgada o parcial, a fi de que no puguem conèixer els mallorquins i les mallorquines que costen els viatges del senyor Galmés i les fotos del senyor Galmés.
Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
2:41. En aquest darrer any, uns 600 moixos i prop de 300 cans de la canera municipal de Palma han aconseguit una nova llar.
Per tal de continuar potenciant l'adopció, l'Ajuntament de Palma ha llançat una campanya que podreu veure en un autobús de l'MT a aquestes festes. Una imatge que va acompanyada de la frase «Adopta'ls, ells també desitgen un bon Nadal», per tal de seguir conscienciant la ciutadania per l'adopció d'animals de companyia. Llorenç Bausàs, el regidor de Medi Natural.
Les xifres que tenim nosaltres són reus d'adopció, tant de felins com de cans, són xifres que ens conviden a ser optimistes. No obstant això, el que volem fer és una crida, que com deien, aquestes portes d'aquestes dates nadalenques, on malauradament encara hi ha gent que se dedica a comprar els animals, doncs convidar-los a venir al Centre de Protecció Animal de Son Reus perquè pugui donar una nova vida en els cans i moixos que nosaltres tenim allà i també altres espècies.
Més notícies. L'oli en denominació d'origen de Mallorca gairebé ha triplicat enguany la seva producció en 490.000 litres destinats a la comercialització. Això respecte als 175.000 del 2024. Un increment que ha estat possible gràcies a una collita beneficiada per una primavera amb més precipitacions i un estiu més calorós.
Les altes temperatures han permès contenir la mosca de l'olivera, que l'any passat va perjudicar bastant la producció. Així, enguany s'han recollit 5 milions de tones, de les quals s'han obtingut 700.000 litres d'oli en total. D'aquests s'han destinat a denominació d'origen 490.000 litres. El president de la denominació d'oli de Mallorca, Joan Mayol, ha celebrat la tornada a la normalitat i el conseller d'Agricultura, Joan Simonet, ha remarcat com han beneficiat les pluges la collita d'enguany.
Enguany, les oliveres s'han penjat un esplet bo, no ha estat extraordinari com fa dos anys, però sí molt millor que és de l'any passat. Han estat més de 450 milions d'olives, no? Han estat 5 milions de quilos d'oliva, per tant, se comercialitzarà aproximadament 1 milió de litres d'oli en els propers mesos.
Un estiu en temperatures que quan són altes, malament, l'olivera pateixi més per tema d'aigua, però com que no hi ha mosca, mos ajuda també a passar l'estiu, i una tardor que les pluges també més o menys han anat venguent i han salvat gran part de la cuita de l'oliva de secà.
Els productors també han destacat la incorporació de més d'una cinquantena de persones a la producció d'oli, fet que eleva la xifra de productors a més de 1.000. En total, l'enguany s'han venut 206 litres d'oli de denominació d'origen de Mallorca.
I a Sineu, veneració del porc i tots els seus productes derivats amb la celebració ahir de la Fira de Sant Tomàs.
No hi va haver altre protagonista del concurs de porcs grossos que amb 330 quilos va guanyar en llamp a la mostra de Matances. Tot això completat amb un bon berenar de sobrassada fregida, seguit d'un dinar en què el plat estrella va ser el fit de Matances. La Fira de Sant Tomàs és la festa del porc i tot allò que ens dona. Una festa de tradició i gastronomia en què no va mancar el ball de bot.
Comprar camarot i botifarró i sobrassada, i ara venim aquí a mirar la carn i tot això.
I avui endoix la nostra sobrassada, el desplà de Sant Jordi, és feta nostra, i també feim es prova.
I acabam amb dos apunts breus. El Consell de Mallorca redacta el nou Pla General d'Ordenació Urbana de Lloret, que preveu més habitatges, un centre de dia i ampliar l'escola. I d'altra banda, l'Ajuntament de l'Aro ja ha tramitat una setantena d'expedients de veïnats per regularitzar construccions en sòl rústic. Són veïnats que s'han acollit a les mesures de simplificació administrativa aprovades pel govern. La primera fase d'aquest procés es tancarà el mes de febrer. D'aquesta manera arribarem a les 2:45. Continua la informació aquí a Vedet Ràdio. Ara arriba tota l'actualitat esportiva.
Informatiu migdia. Esports.
Marta Sampas, bon dia de nou.
Bon dia.
Comencem aquest repàs a la informació esportiva amb el Mallorca i l'Atlètic Balears, que cercaran aquesta setmana classificar-se pels vuitens de final de la Copa del Rei.
Avui comença una setmana il·lusionant per a dos representants balears. D'una banda, el Mallorca visitarà demà el Deportivo de la Coruña i dimecres l'Atlètic Balears rebrà l'Atlètic de Madrid a l'Estadi Balear per tractar de seguir desperts el somni de la Copa. El Mallorca arriba a la cita copera amb confiança després de guanyar dissabte l'Elx per 3-1, un resultat que fa que acabi la jornada a la 14a posició i a 2 punts de la zona de descens. La victòria a Sant Moix ha servit l'equip per augmentar l'autoestima i per poder donar-ho tot demà contra el Depor, ho diu Jagoba Arrasate.
De San Just a Soria tuvimos que elevar el nivel y mañana tenemos que elevar otro escalón, porque ya según vas pasando rondas ya la exigencia es mayor y nos vamos a enfrentar a un equipo que ahora mismo está en posiciones de ascenso directo. Respetamos mucho al Depor y tenemos mucha ilusión nosotros también. La última victoria nos ha insuflado un poco esa autoestima, esa alegría, y vamos con todo porque pensamos que podemos necesitar todo.
El conjunt gallec és segon a la classificació de segona divisió i, tot i perdre ahir per 0-3 contra el filial de la Real Societat, és candidat a l'ascens a primera. Jagoba avisa de la dificultat que tendrà guanyar Riazor.
Bueno, pues al Depor lo tenemos que jugar con, yo creo que con valentía, con personalidad, porque es un campo yo creo que grande y un contexto donde tenemos que intentar imponernos desde el juego, pero también hay momentos donde nos va a tocar defender ante un equipo que tiene mucha calidad y es un equipo también que propone, entonces necesitaremos la mejor versión ofensiva y defensiva.
Són paraules del tècnic del Mallorca avui a la roda de premsa prèvia al partit i tot just després d'anunciar la convocatòria per aquesta tercera ronda de Copa del Rei, a la qual no hi són Omar Mascarell, que és amb la seva selecció per jugar a la Copa d'Àfrica, Johan Mojica per decisió tècnica i Manu Morlanes, que va acabar amb molèsties al partit contra l'Elx i que Jagoba espera que pugui estar disponible divendres en Lliga. Com a novetats, entren a la convocatòria els jugadors del filial Jandro i Adriano. Sigui com sigui, Jagoba Arrasate diu que l'11 que tregui demà no serà pensant a reservar forces per divendres.
Tenemos que sacar un 11 competitivo y tenemos que hacer los cambios también en función de lo que necesite el equipo mañana y luego ya pensaremos en el viernes. Igual no lo hemos hecho así hasta hasta los últimos partidos de, digo, la última semana, por ejemplo, que era Soria y luego Oviedo, pero esta vez creo que lo tenemos que hacer así.
Un jugador que podria tenir minuts demà és Abdon Prats, el màxim golejador de la Copa i artífex de nits inoblidables precisament contra el Depor en el darrer partit disputat contra el conjunt gallec el juny de 2019 amb l'ascens a primera. Jagoba parla així del futbolista d'Artà.
Pues esa eliminatoria me acuerdo del gol de Budimir, de Salva Sevilla, de Abdon, el último. Y sí, tiene un idilio con la Copa, las cosas como son, y no hace falta más que ver los números, ¿no? La tabla de goleadores de la Copa, y bueno, tenemos que aprovechar eso también, porque creo que es algo que está ahí, eso, y creo que él lo percibe también, y si nos podemos aprovechar de eso, mejor.
I tornant a la Lliga, ahir la jornada 16 deixava aquests altres resultats. Sevilla 4, Oviedo 0, Celta de Vigo 2, Atlètic 0 i la victòria del Real Madrid per 1-2 al camp de l'Alavés. La jornada la tancarà avui vespre l'enfrontament entre el Rayo Vallecano i el Betis. I recordant que el Mallorca, a banda de la Copa, visitarà aquest pròxim divendres el València, un rival directe en la lluita per la permanència.
I com dèiem, qui també es prepara per disputar el seu partit de Copa del Rei és l'Atlètic Balears, que dimecres s'enfrontarà a l'Atlètic de Madrid.
L'equip dirigit per Luis Blanco arribarà a la cita coopera després de perdre ahir el camp del Terrassa per 3-1, però ho fa amb la il·lusió intacta. Sentim el jugador del Balears, Gerard Bonet.
Són partidos grandes que al final no te esperas, pero bueno, pues la situación de la Copa se puede dar y nada. Solo queda disfrutar y la verdad es que será una noche histórica.
L'Atlètic Balears ja sap el que és guanyar un equip de primera divisió, recordant que per jugar aquesta tercera ronda va eliminar l'Espanyol. Guanyar l'Atlètic de Madrid serà difícil, però no és impossible.
Y la verdad es que fue una fiesta, fue un momento muy emotivo, disfrutamos mucho y ahora el miércoles será complicado pasar, está claro. Lo normal es perder, pero bueno, nunca se sabe. El partido será básicamente muy por el estilo. Al final nosotros sufriremos, ellos tendrán el balón lo más seguro, el máximo tiempo. Pero bueno, también tendremos nuestras opciones como tuvimos contra el Español.
Per cert, el club ha anunciat fa una hora que s'han alliberat entrades a la zona visitant. A aquesta hora encara en queden i el preu és de 50 euros. El Depor Mallorca ho podreu seguir demà en directe a Vetra Ràdio. Serà a partir de les 5 del cap vespre amb tota la prèvia i dimecres des de les 6, Atlètic Balears, Atlètic de Madrid.
A primera federació, l'AUD d'Eivissa, tot i sortir de la zona de descens, continua sense deixar enrere la mala dinàmica.
El conjunt blau-cel no va passar de l'empat ahir a Can Misses. 0-0 contra el Villarreal B, el que suposa que tan sols s'ha guanyat un dels darrers 8 partits disputats. Un punt que, això sí, permet a l'AUD sortir de la zona de descens, però les sensacions, el joc i sobretot els resultats podrien fer acabar la paciència a la directiva i destituir l'entrenador, Miguel Álvarez. Ell admet que entendria que fos així.
Claro que lo entendería, por supuesto que lo entendería. Madre mía, si lo entendería. La primera parte que hemos hecho ha sido indigna. O sea, es indigna. Pero me sale mal por el club, por la gente que hay en el club, por la afición, por todo lo que era la familia de la UD, porque no se merecen esa media parte. Yo he pasado vergüenza en el banquillo. Lógicamente hay que analizar bien qué está pasando, porque esto hay que solucionarlo por el club, como digo, por la afición y por toda la gente que compone la familia de la UD. Esto es infumable, la verdad. Tengo fuerza para sacar esto.
A la segona federació, Marta, a banda de, com hem dit abans, la derrota de l'Atlètic Balears contra el Terrassa, hi va haver més partits.
Com el derbi mallorquí entre Porreres i Andrats, que va acabar amb victòria local per 2-0. D'aquesta manera, el Porreres surt de la cua, tot i continuar en descens, mentre que l'Andrats es queda amb 18 punts. És Jaume Mut, entrenador del Porreres, i José Contreras, entrenador de l'equip andritxol.
Molt satisfet amb la victòria, perquè necessitàvem els punts, però encara més satisfet pel joc que ha fet l'equip durant 90 minuts, perquè davant teníem un gran rival i crec que hem fet les coses molt bé per poder aconseguir pues, un resultat de 2-0, com ha estat així en el final.
No hemos generado nada, ¿no? La segunda parte hemos sido más nosotros y hemos tenido bastantes ocasiones para poder igualar el marcador. En una contra nos han metido, ya han sentenciado. Pero bueno, intento quedarme con la segunda parte, con el compromiso de los chicos. Aunque, bueno, en este deporte y más en esta categoría no puedes regalar nada, ¿no?
I la Societat Esportiva Eivissa va confirmar el seu bon moment amb una victòria al camp del Barbastre per 1-2, la quarta en els darrers 5 partits. I recordant que el partit del Poblense, el camp del Torrent, es va ajornar per mort de la previsió meteorològica adversa.
bàsquet, doble victòria dels equips mallorquins a primera FEB.
D'una banda, el Palmer Bàsquet va aconseguir l'esperada segona victòria del curs i ho va fer davant un rival directe, com és el Cartagena, per 77 a 68. Sentim el que deia el tècnic del Palmer, Lucas Victoriano.
Y otra vez el carácter del equipo con esas sensaciones de que te lo vamos a ganar, y son mensajes para los entrenadores muy buenos, porque el equipo no agacha la cabeza y eso siempre es positivo. Después falta mejorar un montón de cosas, pero si tenemos esa ilusión, esa gana, ese compromiso, vamos a pasar mejores momentos que malos.
I victòria també del Fibui Palma, que es va imposar per 72 a 79 a la pista del Melilla. Sentim l'entrenador Pablo Cano.
Muy satisfactorios con el rendimiento del equipo en algún momento del juego, y bueno, también muy contentos con haber conseguido el punto para nosotros, que es muy importante pensando en nuestros objetivos.
I en pàdel, Gemma Triay es va quedar a les portes de guanyar el darrer torneig de l'any.
La menorquina i la seva parella Delfi Brea varen perdre la final del darrer títol de l'any disputat al Palau Sant Jordi de Barcelona contra les espanyoles Bea González i Claudia Fernández. Varen perdre per 4-6, 6-0 i 3-6. És la tercera final consecutiva que guanyen la malagueña i la madrilenya a la menorquina. La final va consolidar Bea i Claudia com la parella més en forma del circuit, però recordam que la menorquina Gemma Triay acaba l'any al lloc més alt del rànquing.
Gràcies, Marta. Així arribarem a les 2:55. Després dels esports, ja sabeu, com sempre, el repàs a la cultura abans, però una pausa.
Descubre lo que pasa cuando vives Miró desde dentro. Por solo 40 euros al año, disfruta de acceso libre a la Fundación, actividades exclusivas, invitaciones gratuitas y muchas más ventajas. Hazte amigo hoy y con el código AMIGO2 tendrás 2 entradas gratuitas más. Todos los detalles en miromallorca.com. Vive el arte. Respira Miró. Ayuntament de Palma.
Un vi denominació d'origen vinicel·lant és més que un vi. És el resultat de les històries que han forjat la cultura de Mallorca, impreses als nostres vins, reivindicant les varietats locals, els pobles i les tradicions. Perquè són històries úniques, perquè no és el mateix, perquè ho has de viure. Denominació d'origen vinicel·lant amb el suport del Consell de Mallorca.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Hollywood, Mitch Mon, segueix commocionat per la notícia de l'homicidi a casa seva a Los Angeles de l'actor i director Rob Reiner, de 78 anys, i la seva esposa, l'operadora de càmera i productora Michelle Singer, de 68. Han mort a ganivetades i a hores d'ara s'investiga l'entorn familiar. Reiner va ser una figura clau del cinema nord-americà durant més de 5 dècades. Sandra Martínez, bon dia.
Bon dia.
Amb títols referencials i ben coneguts.
Sí, títols que han passat a la història de Hollywood i que formen part de l'imaginari popular. O, confesseu, segur que coneixeu aquesta frase de la princesa promesa.
Hola, me llamo Íñigo Montoya. Tú mataste a mi padre. Prepárate a morir.
¡Ya basta de decir eso!
A ell també li devem una de les millors interpretacions a Tom Cruise, de Jack Nicholson, de Demi Moore. Probablement ja sabeu de quina pel·lícula parlam, d'Alguns homes bons i del Codi vermell.
Preferiría que solo dijeras gracias y siguieras tu camino. De lo contrario, te sugiero que cojas un arma y defiendas un puesto. De todos modos, me importa un carajo. ¿A qué creas tú que quieres derecho?
¿Ordenó el Código Rojo?
Hice el trabajo que me encargaste.
¡Ordenó el Código Rojo!
¡Por supuesto que lo hice, joder!
It had to be you.
També és seva Misery, la inoblidable adaptació de la novel·la de Stephen King, o Compta amb mi. Va aparèixer també com a actor al Lobo de Wall Street, o també més recentment a The Bear, però parlant de frases icòniques de les seves pel·lícules, i no podem oblidar aquest clàssic dels clàssics, aquesta comèdia romàntica que ha esdevingut un referent, quan en Harry va trobar a Sally, i quan Meg Ryan, sobretot, va demostrar que les dones poden fingir els seus orgasmes, sigui on sigui, fins i tot a un dinner de Nova York.
¿Están seguros de que nunca les ha pasado a ellos, aunque algunas mujeres lo hayan simulado en algún momento?
¿No crees que notaría la diferencia?
No. Tonterías.
¡Oh! ¡Ya! ¡Sí! 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 ¡Oh, Dios! ¡Oh!
Va ser precisament en el seu rodatge l'any 1989 quan Reiner va conèixer qui seria la seva esposa. Es casarien un any més tard i va ser un amor que li va canviar la manera de veure la vida i, com a conseqüència, el final que tenia previst precisament per aquesta pel·lícula. L'amor triomfaria i en Harry i na Sally tindrien un final feliç. Fill del també inoblidable Carl Reiner, el recordareu encara que només sigui pel seu paper de Saul a Ocean's Eleven. I d'aquest matrimoni era molt estimat a Los Angeles per la seva implicació social. Van ajudar a crear la iniciativa pionera First Five California, que a través d'un impost al tabac donava suport a programes de desenvolupament de la primera infància. També eren coneguts per la seva defensa dels drets LGTBQ+. Now in Vienna there's 10 pretty women. There's a shoulder where death comes to cry.
There's a lobby. Jason McNiff torna a Mallorca en aquesta ocasió el dia 22 de desembre i a cantar per a la Fundació Sa Nostra. És un cantautor i guitarrista britànic de l'escena folk reconegut pel seu estil íntim i líric i per la seva tècnica amb la guitarra.
La seva música s'inspira tant en llegendes del folk i el roots americana com en poetes musicals com Leonard Cohen, Bob Dylan, Townes Van Zandt o Tam Russell. De fet, el repertori que farà en aquest concert serà íntegrament de Cohen i és per això que amb ella que arribem avui a l'estat. The clamp on its jaws. Oh, I want you, I want you, I want you on a chair with a dead magazine in the cave.
I quan són les 3 és moment de repassar algun dels principals titulars d'aquest informatiu i d'aquest dilluns 15 de desembre. Pedro Sánchez es queda fins al 2027. Aina Morales, bon dia.
Bon dia. Durant el balanç de la gestió de l'any, el president del govern estatal ha assegurat que es veu amb força per afrontar la segona part de la legislatura, tot i la crisi oberta pels presumptes casos de corrupció al govern i d'assetjament sexual que afecten el seu partit.
El acoso y la denuncia no tienen, en el caso de los partidos políticos, un carnet. Pero la contundencia contra el acoso y el abuso sí tiene unas siglas, unas solas siglas, y son las del Partido Socialista Obrero Español, a tenor de lo que hemos hecho durante estas últimas semanas y también después de haber abierto el protocolo anticoso dentro de nuestra organización.
També avui us hem explicat que continua a la baixa la compravenda d'habitatges a les Balears.
El mes d'octubre es tanca amb un 11% d'operacions manco que l'any passat, segons dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística. Amb tot, se'n van produir 1.298, la millor dada d'un mes d'octubre de tota la sèrie històrica. Del total d'operacions, la majoria de les cases eren usades, 1.073, i les 225 restants eren noves.
Avui, precisament, s'ha fet una concentració a les portes del Consell de Menorca per reivindicar el dret a l'habitatge.
Convocats per la Plataforma Menorca per un habitatge digne, els manifestants demanen als responsables polítics que no se centrin només a construir pisos nous, sinó també a rehabilitar edificis i espais sense cap ús per convertir-los en habitatges. Rosa León és membre de la plataforma convocant.
Queremos soluciones ya que parecen inmobiliarias, solo es construir, no. Queremos soluciones ya cuando hay cosas ya que arreglándoselas los vecinos tendrían casas.
I emmarcada en aquesta crisi de l'habitatge destaca la notícia d'avui del Ministeri de Consum que ha sancionat Airbnb amb una multa de 64 milions d'euros per anunciar pisos turístics sense llicència. A més coses, la policia investiga l'atropellament mortal d'una nina de 3 anys al Coll d'en Rabassa.
Ara intenten esbrinar els motius pels quals el conductor va perdre el control del vehicle. Avui els veïnats de la barriada han improvisat un altar per recordar la petita. Mentrestant, la mare continua ingressada a l'hospital i podria rebre l'alta avui.
L'edifici de l'històric Hostal Terminus de Palma, ja reformat, acull la nova seu dels Serveis Ferroviaris de Mallorca.
Està situat a la plaça d'Espanya de Palma, al costat del l'estació intermodal i és un edifici modernista de l'any 1913. Està catalogat com a bé d'interès arquitectònic i ha estat restaurat amb una inversió de 3,7 milions d'euros. En aquest edifici s'hi ubiquen ara les oficines tècniques i administratives i un nou centre de control i comandament de serveis ferroviaris de Mallorca.
A Eivissa, l'Ajuntament de Vila gestionarà gairebé 99 milions d'euros l'any que ve, el 2026, és un 8% més que enguany.
El consistori destaca els esforços en benestar social, habitatge o seguretat ciutadana. Duplica les inversions, que superaran els 11.500.000 euros i que inclouen actuacions en matèria d'habitatge, com és la redacció del projecte per a construir una vintena de pisos destinats a joves.
I en la crònica internacional, un dels titulars del dia ens arriba de Xile, on després de 35 anys torna al poder la ultradreta.
Amb la victòria de José Antonio Kast en la segona volta de les eleccions presidencials.
I d'així arribarem a les 3 i 4 minuts, és tot de moment. Les notícies tornen puntuals al butlletí de les 4. Ara IB3 Ràdio comença atento.
Més informació a ib3notícies.com.